A Ràdio Maricel, a cel obert.
I és que ho recordàvem, i de fet ara ells ens ho comentàvem, van començar la campanya per aquesta encesa el dia de Sant Jordi. El dia de Sant Jordi hi havia una parada davant del final del carrer Primer de Maig, allà al passeig de la Ribera, doncs, on l'Assemblea Nacional Catalana, entre altres coses, venia uns braçalets. I uns braçalets que tenien l'objectiu, i ells mateixos ens ho van explicar, de recaptar fons per tal de fer aquesta encesa d'espelmes amb, doncs això, una estelada gegant. Em sembla que a Vic en van fer una, ara fa unes setmanes. Doncs l'objectiu final és fer 2.000 espelmes, i aquestes 2.000 espelmes seran les que, en principi, han de lluir a les 10 de la nit aquest proper dissabte a la Fragata. Ramon Llimós, bon dia.
Hola, bon dia.
Eduard Carrillo, bon dia.
Bon dia.
Tots dos són responsables de l'Assemblea Nacional Catalana a Sitges. Una encesa de 2.000 espelmes. Ja les tenim, les espelmes?
Les espelmes les tenim, sí,
sí. Sí, 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 i tant. I a més hem de dir que són 2.000 formalment, però que n'hi hauran de més, perquè les 2.000 seran les quatre barres, però després hi ha l'estrella, que és l'estel, i el capdamunt, i a baix hi haurà el nom d'Assemblea, que seran amb espelmes de color blanc. Vol dir que per tant, són 2.000 de les quatre barres.
2.000 i escaig.
És possible que ens acostem a les 3.000 espelmes.
D'acord, perquè l'estel no comptava dintre de les 2.000.
No, no, és una qüestió estètica. Hem volgut hem posat espelmes de color vermell perquè durant el començament, quan les anem col·locant abans de l'encesa, quan s'encenguin, vull dir, es veuen de color llum. Exacte. I aleshores, doncs, les quatre barres les hem fet de color vermell i la resta de complement del que és l'estelada amb el nom de l'assemblea, assemblea.cat, que figurarà al darrere, doncs ho complementarem directament en blanques. Per tant, vol dir que són 2.000 i escaig.
Quan ocupen 2.000 espelmes?
2.000 espelmes, la superfície que ocuparem serà d'uns entre 200 i 300 metres quadrats.
Déu-n'hi-do.
Sí,
no. Serà com allò que vam veure per la tele a Vic?
Sí, sí.
Una mica més petit.
Més petit. Una mica més petit. Sí. A Vic era més grossa,
la
encara.
La plaça de Vic és molt gran, i hi ha unes quantes fragates,
sí, sí.
I va ser, si no recordo malament, va ser la primera encesa que es va fer,
sí,
perquè després de Vic se n'han fet una quinzena bones a tot Catalunya, i fins i tot amb variants, com per exemple la de fa unes quantes setmanes a Igualada, que no es va fer amb espelmes, sinó es va fer amb persones vestides de groc i persones vestides de vermell, ocupant també la plaça de l'Ajuntament.
D'acord, per tant, havia de ser de dia.
Havia de ser de dia, sí, 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 es veia.
Perquè si no, les espelmes si llueixen algun moment és de nit. Aquesta campanya, com comentàvem, va començar per Sant Jordi, a través d'una col·lecta d'unes pulseres, oi? D'uns braçalets.
Sí, nosaltres posem una paradeta el dia de Sant Jordi, el 23 d'abril, amb l'objectiu de promoure i difondre l'acte de l'encesa de l'estelada. Com es feia això? Per tal de poder comprar aquestes 2.000 o 3.000 espelmes, calia recaptar fons. I a tal fi vam dir, doncs, qui apadrini una espelma se li donarà de regal un braçalet. Llavors, no era ben bé la compra d'un braçalet, sinó era l'apadrinament d'una espelma per un euro i mig, i a canvi d'això hi havia un braçalet amb el nom d'Independència i amb l'estelada.
I pel que ens heu comentat, la venda va funcionar força bé, des del principi.
Sí, sí, la venda del 23 d'abril va ser més de 300 apadrinaments el dia de Sant Jordi.
És a dir, més del 10% del que es necessitava.
Sí, sí.
I ara s'han venut ja les 2.000?
Sí, de fet hem estat gairebé tots els caps de setmana, dissabtes a la tarda, diumenge al matí, diumenge a la tarda, al cap de la vila, i aleshores hem anat venent a un ritme, doncs, bastant entre 60, 70, 40 braçalets, a part de també d'altres elements que en la paradeta hi hem tingut, com per exemple les estelades aquestes de l'ona de l'assemblea i altres elements, no? Però vull dir, ha sigut un ritme molt, molt intens i molt interessant, vull dir, no paràvem, vull dir, de tothom que anava passant, s'interessava i ens ha anat comprant aquest braçalet, aquest apadrinament, és a dir, era una cosa simbòlica, no, que fèiem en aquesta paradeta.
En aquests moments portem, jo diria, unes 2.060 o 2.070 espelmes apadrinades.
D'acord, per tant, doncs, ja està cobert el cupo inicial, tot i que no estan objectiu cobertes
assolit.
Totes, pel que comentàveu, no? Perquè encara n'hi haurà més.
És que el mateix dia tindrem una paradeta, o sigui, a la tarda, quan començarem a organitzar la fragata, a partir de les 5 de la tarda estarem allà presents organitzant, i nosaltres tindrem una paradeta i pensem que també serà un bon moment perquè fins que s'acabi l'acte a les 11 de la nit, amb els parlaments, amb totes les intervencions, etc., i l'encesa, doncs també tothom que vulgui tindrà l'ocasió de continuar apadrinant aquest acte. Apadrinant, i a més que en aquell moment podran posar en un rotulador, si volen, cadascú el nom, el seu nom, a l'espelma concreta que posarem a terra.
D'acord. A veure, fem una cosa, posem en antecedents a la gent que ens escolta què és l'Assemblea.ca, què és l'Assemblea Nacional Catalana?
L'Assemblea Nacional Catalana és un moviment de la societat civil que comença, si no recordo malament, cap al 2008-2009, amb gent de, principalment de la ciutat de Barcelona, que veu la necessitat de convocar principals elements de la societat civil per dur a terme un procés de conscienciació cívica i social de la societat catalana perquè empenyi, perquè impulsi el dret a decidir i la via cap a la sobirania plena i cap a la independència. I això, de mica en mica, es comencen a constituir seccions locals i es comença a treballar en crear una mica d'estructura social. Això hi ha un moment que té una estructura provisional i aquesta estructura provisional s'acaba quan el març del 2011 es convoca al Palau Sant Jordi totes la gent que fins aleshores s'havia fet soci d'aquesta assemblea, diguéssim, provisional, i allà es constitueixen, s'aproven els estatuts, el reglament de règim intern, s'aprova unes persones perquè constitueixin el secretariat, i a partir d'allà comença la seva activitat pública i la seva majoria d'edat a l'hora de presentar-se públicament davant de la societat catalana, el març del 2011.
Per tant, malgrat que l'objectiu final sigui polític, no és, o com a mínim, no es presenta com una entitat política.
No és una entitat política en cap cas, i fins i tot va ser un punt de debatre en els seus estatuts que mai es presentaria a les eleccions pel Parlament de Catalunya. Mai ho serà. Per tant, estatutàriament no ho permet la seva norma, per tant, no es pot presentar. I no es poden afiliar ni entitats ni partits polítics, tothom s'hi afilia a títol individual.
D'acord.
De fet, el que volíem remarcar és que és precisament un moviment cívic, social, que empeny pels tres eixos clars, que és el dret a decidir del poble de Catalunya davant d'una necessitat econòmica, cultural, lingüística, etcètera, després aconseguir d'aquest dret a decidir, aconseguir l'estat propi, perquè entenem que en l'estat on vivim avui això no és factible, no és viable, i per tant això vol dir la independència. I per tant, políticament, hi és tothom que tingui clar aquests objectius. A títol individual, per tant, de tots els partits i de tots els moviments i de tota la societat catalana, pot ser sòcia de l'Assemblea Nacional, indistintament de la seva militància en d'altres organitzacions, partits. Per tant, és transversal. En aquest sentit.
El moment de, diguem, de més creixença, de més de reconeixement d'aquesta entitat va ser la convocatòria de la manifestació de la Diada de l'any passat, oi?
Exactament, va ser per primera vegada a les 11 de setembre anteriors, els havien convocat, doncs, per exemple, l'Òmnium Cultural o altres moviments, i per tant aquesta va ser com a Assemblea Nacional qui va tenir la responsabilitat de cridar el poble de Catalunya a la famosa manifestació de més d'un milió i mig de persones a Barcelona.
Està a punt de fer un any d'aquesta manifestació. Per què va funcionar tant aquella manifestació?
Bé, és claríssim. No cal dir només que l'Assemblea tingui un poder de convocatòria, sinó que és una mica la conseqüència d'un estat de coses, no? Vull dir, la gent va sortir segurament perquè volia sortir, perquè sentia aquesta necessitat, i llavors aquella convocatòria va arribar en el moment més adequat. Pensem que el país està en una temperatura, en un estat d'ànim, que el que vol és manifestar i expressar aquest desig de canviar un ordre de les coses. I per primera vegada, podem molt temps, dir que volem i exigim un dret a decidir què volem ser, com ho volem fer i quin futur volem construir. per nosaltres mateixos ja, no només pels nostres fills, que era un discurs anterior, sinó que, ara que ho veiem al cap de la mà, és un futur que nosaltres podem veure.
Uh-huh. En qualsevol cas, l'èxit de la convocatòria va sorprendre els propis convocants, vista en la perspectiva ara?
A veure, jo crec que va sorprendre a tothom, és a dir, perquè a més era un clam amb un sol eslògan que va fer tothom que hi eren allà, que tothom va cridar independència. Era l'únic eslògan bàsic que va durant tota la manifestació. Per tant, tot i que l'Assemblea Nacional doncs era molt jove, era molt recent i convocava amb aquest eslògan, podia haver passat que no fos així. Per tant, jo crec que igual que ha passat al Parlament de Catalunya i ha passat en el món polític, la societat catalana ha arribat un moment, una immensa majoria del poble de Catalunya que veu la necessitat de construir aquest estat propi, de tenir, de recuperar aquest estat propi, perquè dintre de l'estat espanyol no és possible solucionar ni els problemes econòmics fonamentalment, ni els problemes de dignitat com a país, ni els problemes de reconeixement nacional que necessita i que té Catalunya. Per tant, jo crec que la societat civil està marcant el tempus i està marcant el pols, no només a l'Assemblea Nacional, si nosaltres som un instrument, sinó als nostres polítics, i ho estem veient cada dia.
Sí, jo penso que sí. Dir, fins a quin punt els polítics es poden sentir més o menys xafats en la seva manera d'actuar per culpa de, entre cometes,
No, això que diu l'Eduard té molta raó, és a dir, això de marcar el pas. I en el que tu deies de superar les expectatives, hi ha dos moments en la manifestació del 2011, en el sentit que a mesura que s'acostava la data de l'11 de setembre...
2012.
Perdó, del 2012.
Mm-hmm, correcte.
La gent de l'Assemblea Nacional sabíem que hi havia un clima molt favorable i sabíem que seria un èxit la manifestació. No sabíem que seria un gran èxit, però sabíem que hi havia molta predisposició a participar i a col·laborar. Mm-hmm. I el que no sabien d'altra gent era que tindria aquesta resposta. I a mesura que s'acostava la data, hi van haver reaccions de tot tipus, de persones amb representació i amb responsabilitat política, que hi vaig, fins que es va veure que era necessari ser-hi per aquells que sempre volen la fotografia, perquè si no seria un problema per la seva biografia. Això va ser una primera part, el arribar a la manifestació. I la segona part va ser, atès l'èxit d'aquella manifestació,
gestionar-la,
les reaccions que va comportar. Uh-huh. És a dir, el panorama o el mapa polític català i per correlació espanyol va canviar en 24 hores. La reacció dels polítics davant d'aquell fet va fer canviar les agendes. I el fet que el president de la Generalitat fes el discurs o assumís allò que el carrer havia dit va comportar una cadena de reaccions que va fer que l'agenda política tingués un altre curs i la independència fos carta de naturalesa en les agendes polítiques d'aquí.
El problema és que traslladar això a les agendes polítiques amb els interessos polítics sempre és més complicat, oi?
A veure, hi ha una qüestió clara, és a dir, podem dir que és un cas únic a Europa. Uh-huh. Com tot un poble majoritàriament expressa, a veure, 1,5 milions de persones en un sol dia a Barcelona, més les manifestacions que es van fer arreu del país, i totes les persones que per tant no van assistir, a nivell de tant per cent. Catalunya té 7 milions d'habitants. A veure, quin país ha aconseguit, i n'hi ha molts països a Europa que, si anem en 100 anys enrere cap aquí, han anat tenint els seus processos d'independència, han fet, abans de proclamar formalment la independència, un moviment civil, social, al carrer, de manera tan massiva. És a dir, som un cas històric i tenim, per tant, una oportunitat històrica de demostrar democràticament, que això també és molt important.
Sí, no es va trencar ni un vidre ni es va cremar una paperera.
Exacte, ni en cap moment, perquè altres processos d'independència han tingut les seves dificultats, estem fent un procés absolutament majoritari i per tant pensem que això és el mateix, necessitats, és a dir, la crisi econòmica que vivim, la situació d'espoli fiscal que viu Catalunya, la situació d'UFEC com a país, com a llengua, com a cultura, això cada dia se'ns alimenta des d'aquest estat que compartim i que hem intentat els nostres polítics i que fins ara havien intentat reformar aquest estat perquè se'ns reconegués amb personalitat pròpia, tothom, no dic tothom, molta gent al carrer, que no necessàriament feia uns quants anys hagués somiat o hagués pensat en que la viabilitat per solucionar aquests problemes fos la independència, doncs està veient com una cosa natural i com una cosa viable, que això és molt important, viable.
És a dir, el futur, amb els paràmetres actuals, dins de l'estat en el que estem, és un futur molt difícil. L'altre és molt més engrescador, és molt més, té moltes més potencialitats. I el que diu l'Eduard, gent que fins ara no ho veia factible, ara és una opció. És una opció, o sigui, no és cap quimera, no és una fantasia, sinó és una opció. I per tant, en aquest sentit, és evident que la societat ha marcat i segueix marcant el pas de la política. I pel que fa, perdona, només això de les comparatives i dels tants percents, és com si a la castellana s'haguessin manifestat entre 9 i 10 milions de persones. No ha passat mai. Això a Espanya no ha passat mai.
Com més gent vulguem posar, més inviable serà, però bé.
No, jo penso que hi ha de ser tothom.
Proporcional, oi?
No, dèiem percentualment.
Percentualment és com si haguessin 9 milions.
Clar, un milió i mig de persones físiques a Barcelona.
O 25 a Washington.
Pels carrers que voluntàriament hi assisteixen, vull dir, a part de tot el procés que ja venim al darrere, és a dir, tot el que es va fer des d'Arenys de Munt, de manera espontània, és a dir, no, això podríem parlar de moltes coses que han anat alimentant i que han anat... Hi ha molta gent que ha treballat en aquest sentit. Vull dir, l'Assemblea Nacional està fent de catalitzador de molts moviments anteriors. Vull dir, quan va començar Arenys de Munt, tothom va pensar que allò era un bolet i que allò, ves, quina tonteria o ves a saber. I allò, goita, quina reacció ha tingut a tot el país. Vull dir que, per tant, després l'Assemblea de Municipis, l'Associació de Municipis per la Independència, tot l'actual moviment doncs, de pagar els nostres impostos a través... Vull dir, hi ha tants moviments a tots els sectors, és a dir, econòmics, universitaris, culturals, sindicals, és a dir, tothom s'està redefinint i tothom s'està posicionant, i això ho estem veient cada dia, a tots els sectors.
Abans en Ramon comentava que l'11 de setembre va situar l'agenda política, doncs el dret a decidir, el procés cap a un estat propi. Molts articulistes els següents dies parlaven fins i tot del perill del morir d'èxit, és a dir, que quan una cosa es pot certificar que ha funcionat molt, doncs després s'ha de gestionar. Com s'ha gestionat a partir del 12 de setembre fins avui?
Des de l'Assemblea,
perquè evidentment des dels partits polítics ho veiem cada dia als diaris.
Des de l'Assemblea, i això la seva presidenta, que ara en les eleccions recents ha tornat a ser reelegida, la Carme Forcadell, al cap de poques setmanes, quan després va ser rebuda per la presidenta del Parlament, al cap de poques setmanes va comunicar que les expectatives i que el full de ruta que l'Assemblea s'havia marcat ja s'havia assolit, és a dir, els compromisos del Parlament de Catalunya amb respecte a l'Assemblea, l'èxit de la manifestació, el canvi de rumb, la convocatòria d'eleccions al cap de 3 mesos. O sigui, això era impensable el mes d'abril del 2012, era impensable. Per tant, els esdeveniments van fer córrer molt el calendari. I la gestió, és a dir, l'Assemblea no té responsabilitats polítiques, ni és la seva funció, ni és el seu objectiu. Simplement ella el que està fent, i de moment semblem que, jo diria, amb un cert èxit, és alimentar, impulsar la conscienciació dels problemes que tenim per afrontar el futur de Catalunya amb una certa dignitat i amb una certa perspectiva de futur. I per tant, un cop hem fet l'11 de setembre passat amb la magnífica diada, ara hem d'anar treballant per cada cop més les delegacions territorials vagin escampant aquesta consciència transversal i en el proper 11 de setembre doncs, una altra manifestació i, tal i com deia l'Eduard al començament, amb una fita, amb un calendari acabat, és a dir, l'Assemblea no deixa de ser un organisme, una entitat efímera, que vol ser efímera. Un cop es convoqui el referèndum, la consulta, i que sigui una pregunta clara i precisa, i que el resultat sigui el que estem esperant tots. i a partir d'aquí l'assemblea ha acabat el seu paper.
D'acord. Aleshores, l'assemblea doncs, va presentar aquests resultats, els partits polítics van convocar eleccions, o el govern de la Generalitat va convocar eleccions, aquestes eleccions van donar fins i tot un Parlament força disgregat, força poc homogeni, sense gaires majories, malgrat de que
no,
poden haver diverses...
A veure, des del punt de vista del compromís sobiranista, precisament és bastant compactat.
Des del punt de vista de colors
sobiranista.
Polítics.
Des no, perquè no confonguem cada
correcte,
partit
correcte.
El seu ideari social, econòmic... però hi ha una cosa que ens uneix en aquest moment i nosaltres, l'Assemblea Nacional, el que volem és que sigui el Parlament de Catalunya i del Parlament de Catalunya, el Govern de Catalunya, que declari la possible sobirania en forma d'independència i que creï l'Estat propi. Aquesta setmana el president de Catalunya ha convocat el Consell de la Transició Nacional i en el Parlament de Catalunya i en el Govern de Catalunya hi ha una agenda de construcció de tot aquest procés. Per tant, això és el fruit d'aquest moviment que la gent al carrer està impulsant amb aquestes accions. Vol dir, però, que nosaltres no substituïm ni els idearis polítics, és a dir, cada partit, la CUP, Iniciativa, el PSC, la Convergència, Esquerra Republicana, tothom té els seus matisos i els seus idearis com a partit i com a model de societat. Aquí el que estem construint és... una Catalunya que tingui uns instruments propis que es diu Estat i que això es fa mitjançant primer una consulta democràtica i un final que és amb la independència i a partir d'aquí, dintre d'Europa, doncs poder gestionar des dels nostres propis impostos a fer les polítiques socials que les majories parlamentàries, com a qualsevol país normal, doncs facin i fan.
Per tant, en qualsevol cas, el Parlament que tenim, que va sorgir d'aquelles eleccions, pràcticament diríem que uns dos terços de la seva totalitat està a favor del dret a decidir, està a favor d'aquesta, de convocar una consulta. Per tant, pensem que estem en la bona via, en la bona direcció de les coses.
Com s'organitza l'Assemblea a nivell nacional?
Secretariat, bé, hi ha una assemblea, assemblea, evidentment, quan diem assemblea és assemblea, n'hem fet dues, la constituent, que ha dit en Ramon abans, el 2011, i al cap d'un any, els nostres, com que som efímers en aquest sentit, ens vam marcar un tempus, i al cap d'un any vam fer ara, fa poc, a Girona, una segona assemblea, també molt massiva i participativa, en la que els socis vàrem tornar a renovar el full de ruta, que els anem actualitzant, i vam renovar el secretariat nacional. Llavors hi ha un secretariat nacional, elegit democràticament el diumenge passat, vam fer aquí les eleccions, bueno, tot Catalunya i nosaltres vam fer els nostres associats de Sitges, vam fer doncs al matí les eleccions doncs per els tres membres que havien de ser a la comarcal i pels de 25 de la
Nacional.
Aleshores, per tant, és un moviment assembleari en principi, però que té les seves representacions territorials i la seva representació a nivell nacional.
Quanta gent forma part ara de l'Assemblea?
A nivell nacional.
Sí. A nivell nacional, no sé les xifres exactes, però devem estar parlant entre 15 i 20.000 persones associades.
I a Sitges?
A Sitges som 43.
43.
Som 43 socis de ple dret. Vol dir que es paguen les quotes i que estàs al dia.
Tot i que en les reunions hem de dir que venen persones que no estan associades, però com que som assemblearis i oberts, vull dir, tenim gent...
Nosaltres tenim un correu d'unes 160 persones, entre socis i simpatitzants, que els mantenim informats de les nostres reunions setmanals i de les activitats que fem.
Ho reuniu cada setmana?
Ens reunim cada setmana des del 23 d'abril per preparar l'estelada, l'encesa de l'estelada, perquè pensem que és una organització una mica complexa i cal preparar-ho bé.
Perquè quines activitats s'han portat a terme aquí a Sitges?
Aquí a Sitges, com en nom de l'Assemblea Nacional, es va portar fa el juny de l'any passat, si no recordo malament, vam convidar a un representant del Cercle Català de Negocis perquè exposés quin era el futur de Catalunya en un estat independent, ho vam fer un acte al Saló d'Actes del Retiro i va ser el primer acte així públic que feia l'Assemblea Nacional.
D'acord. Després el Diada de Sant Jordi hem estat presents a les paradetes, no? Uh-huh.
L'any passat i aquest.
L'any passat, els dos anys, uh-huh. i després tots aquests caps de setmana i l'estelada. Uh-huh. I ara tenim molta feina perquè se'ns demana... Bueno, després hem organitzat també el concert per la llibertat del Camp del Barça, que es farà el dia 29, i per tant nosaltres com a Assemblea Nacional, que és un concert organitzat conjuntament amb Òmnium Cultural, com ja se sap, doncs nosaltres hem venut 100 entrades en els nostres socis i simpatitzants, hem gestionat, i una llau de demandes, és a dir, vam reservar 100 i les vam liquidar en pocs dies, i per tant això també ha sigut una gestió que hem fet, és a dir, participar i participarem del concert del dia 29 al Camp del Barça, no?, que serà d'una projecció internacional també vaja de primera línia. I també de cara a l'11 de setembre a fer la cadena humana que passa per Sitges, és a dir, que aquesta cadena humana començarà a la Catalunya Nord i acabarà doncs al País Valencià, doncs és una mica com van fer els països bàltics, és un precedent que ens van marcar, és un, doncs també organitzada per Assemblea Nacional i Òmnium Cultural, doncs s'intentarà bé organitzar, perquè té una infraestructura, com podeu comprovar, és a dir, allò que cada persona ara s'agafi un al costat de l'altre.
Anava
no?
a dir, ara Eduard, això de la cadena humana com ha de funcionar? Perquè n'hem sentit a parlar de la cadena humana, però clar, fer una cadena humana física...
Sí, és complicat i complex, és molt agosarat, però bé, tenim un precedent que es va fer i imagineu-vos. Per tant, pensem que sí que serà un èxit per tota la...
Avui l'assemblea, avui dimecres, em penso que fa una roda de premsa i una presentació de la cadena humana a l'assemblea i a l'Òmnium
conjuntament
aquesta tarda.
Sí,
d'acord. Llavors tindrem més detalls, però clar, la intenció bàsicament seria això, unir
persones d'Amposta a Portbou.
Exacte.
Unir el que és el litoral de Catalunya.
Sí, passant per Sitges. Sí,
passant per Sitges.
Sí. Bueno, es pretén, a la presentació avui ens ho diran, que quan he dit Catalunya Nord i País Valencià, perquè es pretén entrar cap a dintre de la Catalunya Nord i cap al País Valencià. Sí, la idea, diríem, la imatge és una cadena que des d'un satèl·lit es vegi doncs tot de persones agafades de la mà, és a dir, de nord a sud. Per tant, això portarà... El que s'ha dit és que també fem a nivell territorial possibles prèvies petites cadenes humanes per anar precisament solucionant assajos, perquè clar, nosaltres ara això no ho hem fet mai, ningú,
sí,
i per tant, com ens organitzarem?
Heu comptat quanta gent fa falta?
Sí, és un metre, només el passeig. Està calculat,
home,
és un
metre i mig,
per
persona, amb els braços estesos, sí. O sigui que...
2 quilòmetres i 800 metres aproximadament.
Per la carretera de les Costes.
No, però si hem de fer la carretera de les Costes,
no, és clar. Només estem passant amb el passeig aquí.
El passeig penso que serà relativament senzill.
El passeig serà senzill?
Jo penso que sí. Serà més complicat omplir de gent la carretera de les Costes.
I els Colls, mira el peix,
I els Colls de Mira el Peix també serà una mica complicat.
Cap al nord. També. Doncs, a veure, pensa que vam tenir un precedent aquí a Sitges, com vam fer també la consulta que vam fer
per la independència.
Per la independència. Sí. Uh-huh. Va participar espontàniament, sense cap mena de suport institucional, propaganda, etc. Un uh-huh. dia vam anar, ens vam posar allà amb les urnes, estava l'oasi amb una cadira i allà amb unes urnes molt ben fet. Sí. Un 16% de la població espontàniament de Sitges va sortir a votar. Vol dir que, per tant, imagineu, i no era en aquest moment.
I no havia passat encara ni la manifestació de l'11 de setembre, no hi havia el gruix i el caldo que hi ha en aquests moments i la temperatura que hi ha en aquests moments.
Sí, el primer caldo va ser la sentència de l'Estatut, si no recordo malament.
Sí, el 2010.
Les consultes van venir després.
El juliol del 2010 va ser la primera manifestació de rebuig d'aquella sentència.
Correcte. Això és el que va, diríem, jo crec que en el nostre país, a la història de Catalunya, va fer un abans i un després. És a dir, el rebuig definitiu de l'Estat espanyol de voler reconèixer, després de 30 anys de democràcia, de voler reconèixer el poble de Catalunya, la nació de Catalunya, dintre de l'Estat espanyol. No, ens van dir, no és possible que sigueu catalans, no us acceptem com a tal, des d'un punt de vista cultural, lingüístic, econòmic, polític. És a dir, i per tant, això és el que ha fet que la gent, més enllà de les organitzacions, doncs cada dia ho està vivint, ho està veient. Tu poses les notícies, mires els diaris...
Sí, no ens volen com volem ser, ens volen d'una altra manera, ho va dir molt bé amb un verb, un ministre espanyol de cultura, que ens volen espanyolitzar, ho va dir molt bé, no? Per tant, no ens volen com volem ser. Per tant, aquella sentència va ser explícita i segurament va obrir els ulls a més d'un. I va ser el que va decantar el fet que la societat comencés a caminar cap a una altra direcció que segurament en aquests moments hi ha molta gent que veu que té més futur que no pas l'altra. I en aquest sentit engresca més, il·lusiona més i té un punt d'esperança que l'altre no té.
En aquest sentit, la crisi també ha estat una aliada del procés?
Segurament,
ben
sens
segur,
dubte.
Ben segur. Clar, quan un país, amb els seus impostos, té un espoli fiscal de 16.000 milions anuals, si tu ho sumes, això, durant aquestes 30 anys de democràcia, per exemple, només que ha multiplicat per cada any, això és brutal. Quan vius en un estat que s'ha dedicat a malversar i a llançar per la claveguera diners i diners d'Europa i d'aquests diners per fer altes velocitats que van a ritme com el de la Cana ahir, que es va inaugurar, que van a la mateixa velocitat que l'Euromet, sense haver de ser alta velocitat, quan tens estacions d'alta velocitat d'AVE tancades, quan tens aeroports que no han sortit mai un avió, quan veus tot això, dius alguna cosa important està passant. La crisi ens està demanant reajustaments, els governs ens estan dient allò del famós de les retallades, quan tu dius amb aquests 100.000 milions que no cobrarem les pensions, i tant que cobrarem les pensions, les tenim més que garantides. És a dir, ha sortit una allau d'estudis econòmics des de totes les universitats de Catalunya que ens demostren que amb els impostos i amb el dinamisme econòmic que té Catalunya i en projecció a nivell mundial, perquè és una economia cada vegada més oberta al món i que ja no depèn del mercat espanyol, això també ha sigut una cosa molt clara que ens ha passat, doncs ens demostren que som un país viable dintre d'Europa, lògicament. I algú també ens diu, és que tot això que voleu quedareu fora d'Europa. Qui ho ha dit que estarem fora d'Europa? Ningú ens voldrà fora d'Europa. Cap gran empresa ha volgut marxar de Catalunya. És que, i les relacions econòmiques, culturals i comercials amb els nostres veïns, és a dir, amb l'Estat espanyol i amb l'Estat francès i amb l'Estat italià i amb Europa, continuaran sent millors, perquè ens asseurem a les taules de tu a tu de manera bilateral, no com ara que no ens reconeixen a la taula. No estem convidats.
Sí, pensem que n'hi ha moltes de raons per la independència, fins i tot econòmiques.
Com funcionarà l'acte de dissabte?
L'acte de dissabte doncs funcionarà amb una convocatòria a tota la societat de Sitges que participi i que vingui a veure l'encesa de l'estelada el dissabte a la tarda. Uh-huh. Nosaltres convoquem a tothom a partir de les 6 de la tarda, on hi haurà les parades nostres per qui vulgui seguir apadrinant o personalitzant l'espelma que va apadrinar. Hi haurà també venda de marxandatge i començarem a fer la implantació de l'estelada al terra.
Anava a dir, ja ho teniu dibuixat?
Es dibuixarà allà.
Però sí, planificat.
Està planificat, hi ha dues persones.
Farem com les catifes, que
com les catifes
que tenim tradició de saber fer coses a terra ben fetes.
Dues persones molt solvents són les responsables d'implementar el dibuix de l'estelada amb el fons de l'assemblea.cat a la plaça de la Fragata.
Sí, són persones que ja estan avesats a fer-ho amb les catifes. Vull dir, tenim,
i tant.
A quina hora us hi poseu?
Nosaltres ens hi posarem havent dinat a les 4 o les 5 i la gent pot venir a partir de les 6.
D'acord.
Hi haurà a partir de les 10 de la nit, que és la convocatòria de l'acte formal,
quan s'encendrà les espelmes.
Sí, hi haurà un procés de començar d'encendre perquè 3.000 espelmes,
sí, 2.000... Ara anàvem a preguntar-ho, com amb encenedors es farà o com
sí,
es farà?
Sí, amb aquests encenedors llargs, encenedors de cuina.
Hi havia dues possibilitats. Clar, hem vist a Vilanova, a Vilafranca, sí. Hem anat veient models que ens en abans són
la logística aquí és important.
Hem anat seguint els companys de Vilanova, de Vilafranca, vull dir, que han anat fent models diferents i alguns feien d'una taula amb les espelmes enceses les anàvem posant a terra. Nosaltres hem optat en posar totes les espelmes i llavors amb encenedors les començarem per una punta i s'acabarà per una altra.
D'aquells grans de cuina.
Sí, d'aquests llargs.
No.
I això serà simultani perquè això té una durada, no? Si n'hi ha més de 2.000, doncs pot ser que duri 40, 50, depèn del ritme que ho fem. Uh-huh. I a partir de les 10 doncs, hi haurà això, que algunes manifestacions de cultura popular i algunes actuacions musicals i intervencions de persones rellevants o d'una certa dimensió de pública, cultural i social tant de Sitges com fins i tot a nivell comarcal, no?
Tenim amb el Parlament final de l'Anna Barratxina, que és el nom de l'assemblea, i sí, la presència de l'alcalde del Vall de la de Ciutat, el senyor Miquel Forns, que ens evidentment institucionalment estarà representant l'Ajuntament.
Estan anunciant-se l'acte August Bové i Eulàlia Ara, l'August que recitarà poesia i l'Eulàlia soprano i violoncel. Després, la poetessa i escriptora sitgetana Vinyet Panyella, el periodista Albert Sáez, la també periodista Rita Marzoa, el periodista i escriptor Vicent Sanchís, el poeta Joan Duran, l'Antoni Sella, periodista i antropòleg, el també periodista Francesc Marc Álvaro, de Vilanova, la cantant Mercè García, i finalment doncs, el vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jaume Marfany, el batlle de Sitges Miquel Forns i, per últim, entenem el manifest a càrrec a la seva lectura de l'actriu sitgetana Anna Barratxina.
Exactament.
És una llista que encara no està tancada, encara hi ha gent, encara s'ampliarà, i entre aquestes intervencions hi hauran actuacions d'algunes entitats de cultura popular.
D'acord.
Que en aquests moments serà... encara s'està tancant l'escaleta.
Més enllà, per tant, de l'encesa estricta de les espelmes, hi haurà doncs, tota una sèrie d'actuacions i de parlaments.
Sí, perquè el que s'ha volgut és convidar la gent a manifestar i a expressar un suport al dret a decidir, al moviment sobiranista i en definitiva a la consecució de l'estat propi. Ho fem a través d'un petit escenari en què la gent significada de la vila de Sitges pugui dir, pugui llegir, amb que tothom pugui participar i pugui dir-ho.
Si es fa la fregata, el lloc on es viurà millor és el baluar, no?
Ben segur, no? Home, sí, home, és el lloc, des d'allà es veurà molt bé, però també hem estudiat molt,
la perspectiva, des de l'altre cantó, potser, no?
La foto com quedarà, com no? Quedarà. Vull dir que els mitjans us convidem a tots que sigueu presents i ens feu companyia. L'esperit que dèiem amb en Ramon abans d'entrar és que tot ho estem fent amb molta passió, amb molta passió, amb molta il·lusió, i el que volem és que sigui sempre amb un esperit festiu. Vol dir que encara que estem reivindicant una cosa molt seriosa i molt important pel nostre país, que és estructurar-lo amb un estat propi, ho fem amb molta, diríem, il·lusió, i volem que aquest dia, el dissabte, doncs tothom de manera festiva ens acompanyeu i estiguem tots en allà, vaja, il·lusionats.
Doncs seran 2.000 i escaig espelmes les que s'encendran aquest proper dissabte a les 10 de la nit a la fregata, tot i que tot plegat començarà ben bé a mitja tarda, a càrrec de la gent de l'Assemblea Nacional Catalana, assemblea.cat, la delegació territorial de Sitges que ha organitzat aquest acte. Ja en porten una quinzena, no? Havíem dit d'espelmes
estelades per tot el país, sí.
Sí.
I aquest cap de setmana n'hi hauran moltes més, a Terrassa,
aprofitant l'Hospitalet,
aprofitant Sant Joan,
n'hi ha tres més, si no
recordo o quatre més,
vull Terrassa, Tarragona i l'Hospitalet.
D'acord.
A més, pensa que és el dia 22, que és gairebé el solstici d'estiu, vull dir, allò Sant Joan, que és important pels països catalans, això,
Serà aquest acte que, com dèiem, organitza l'assemblea.cat, que serà més preludi d'aquest concert que tindrà lloc al Camp Nou, i preludi també, tindrem més notícies aquesta tarda, d'aquesta cadena humana que en principi l'Assemblea preveu fer per la diada de l'11 de setembre. Entenem que la cadena humana seria al matí i la manifestació a la tarda, no? Perquè
no,
això...
no hi haurà manifestació
aquest any?
És cadena humana.
Directament.
És a dir, l'Assemblea Nacional Catalana, amb Òmnium Cultural, igual que l'any passat l'Assemblea va convocar la manifestació, aquest any no convoquem manifestació, convoquem la cadena humana. Això no exclou que altres partits o associacions o qui vulgui farà les seves convocatòries. Això, som un país rural.
Menys autocars, llavors, no?
No, vull dir que la nostra convocatòria és clara i concreta de les dues institucions.
Convoquen a la cadena humana.
Convoquen a la cadena humana.
L'altre que es faci seran altres aportacions que farà qui vulgui, evidentment.
Doncs Eduard Carrillo, Ramon Llimós, membres de l'Assemblea Nacional Catalana de Sitges, la web assemblea.cat, tota la informació també doncs la poden trobar a través de la web i a través de les xarxes socials, on també hi és present l'Assemblea, com tothom, perquè és qui no està a les xarxes socials, avui en dia no existeix. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I molta sort en aquest.
Moltes gràcies a vosaltres, a la ràdio, que ens feu ressò de tot això.